Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
La concentració de la pediatria en una sola unitat, en lloc d'estar dispersa en diversos centres d'atenció primària, podria ser el futur del sector. Així ho assegura la responsable del CatSalut, Núria Serra, després de l'experiència que s'ha viscut arran del coronavirus. De fet, ahir mateix l'equip de pediatria unificada del Nord denunciava aquesta emissora que la seva separació entre el Cap Concòrdia i el de Can Uriac feia empitjorar l'atenció que rebien els infants. Doncs bé, sembla que el CatSalut els hi donaria la raó i que hi estarien treballant. Són declaracions de Núria Serra al programa El Cafè de la Ràdio.
És un nou model, però evidentment els moments de transició entre un antic model i el model futur costa. I costa perquè hi ha una sèrie de reivindicacions professionals, d'usuaris, dels governs locals, dels ajuntaments, de les poblacions, doncs, que plantegen una sèrie de dubtes. Per tant, nosaltres, el que hem parlat amb l'Ajuntament, que anem de la mà i expliquem totes les novetats de noves atencions, doncs aquest és el futur. És el futur, és el de la concentració.
D'aquesta manera també s'aconseguiria que l'especialització de pediatria fos més atractiva pels futurs metges, ja que actualment hi ha escassetat d'aquests professionals. Som dijous 17 de setembre, aquests són altres temes del Notícies Migdia d'avui.
Titulars.
Prop de la meitat de les famílies de l'escola Tarlatana ja porten els seus infants al centre. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Fer. Al principi de setmana l'absentisme era del 70%, mentre que ara ja s'ha reduït a la meitat. L'equip docent fa dies que treballa per convèncer les famílies que l'escola és segura, tot i que la seva por és sobre què fan els abans d'anar a l'escola els companys dels seus fills. Anna Massip és la directora del centre.
La por no està en el que pot passar dintre l'escola, sinó què passa amb aquests nens que entren a l'escola, on han estat abans d'entrar a l'escola. Tenen clar que l'escola està posant tots els mitjans de seguretat i està intentant extremista al màxim amb totes les mesures i això ho tenen claríssim i ho defensen i ens ho manifesten. Però el que tenen por és on han estat aquests nens abans d'entrar a l'escola.
Tot i que el coronavirus ho ha accentuat, Massip ha instat les autoritats a lluitar contra l'absentisme escolar, molt present al centre de Can Puiganer en els cursos normals.
Durant aquest informatiu escoltarem una entrevista amb Anna Massip sobre com ha estat la tornada a l'escola, Tarlatana, després de 6 mesos aturats. L'associació Dret a Morir Dignament de Sabadell valora positivament la tramitació de la nova llei de l'eutanàsia de Catalunya.
El text vol reconèixer el dret a morir de les persones que pateixen una malaltia crònica amb patiment físic o mental. Per l'entitat es tracta d'una qüestió de drets humans i celebren que redacti un protocol que faci voluntari acabar d'aquesta manera amb la pròpia vida sense haver de recórrer al suïcidi.
Protagonisme dels dos carrilers esquerrans del Sabadell a poc més de 48 hores del debut de dissabte contra el Rayo Vallecano.
Joshua Ozcoidi, que va complir 100 partits oficials amb la samarreta del Centre d'Esports el dia de l'ascens, serà el convidat d'excepció a l'Hotel Suís. La seva principal competència enguany, en canvi, el francès Pierre Cornu, serà presentat a les 5 de la tarda a la Faràndula.
Aquestes i altres notícies us les ampliem en la pròxima mitja hora al Notícies Migdia, amb Rocío García, a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. ...28 graus avui a Sabadell, dia assolellat. Sembla que ara s'aixequen alguns núvols. Més detall, Jordi Cruz, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda el cel estarà entre mig i molt ennuvolat degut al pas de núvols alts i mitjans que faran baixar una miqueta la temperatura. Continuarà fent calor, però no tanta com ahir. Avui la temperatura màxima en general es mourà entre els 27 i els 32 o 33 graus. A més, creixeran algunes nuvolades aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port i, de fet, de forma aïllada, no es descarta que pugui caure algun ruixat. Atenció, perquè demà la temperatura serà una mica més baixa i els xàfecs podrien afectar a bona part del país, especialment a partir de mig matí. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Tranquil·litat també a les carreteres que ens envolten. Hauríem d'anar fins a la C-17 per trobar algunes complicacions. En aquest cas són 7 quilòmetres de retencions per uns treballs de manteniment, com dèiem, a GURB, en sentit Ripoll. Passen pràcticament 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La concentració de pediatres en un mateix CAP impulsada a la zona nord de la ciutat durant la pandèmia del coronavirus és el futur model a implantar a tota la ciutat. Així ho han apuntat des del CatSalut al Cafè de la Ràdio, confirmant que les necessitats derivades de la pandèmia han accelerat un procés que ja s'estava treballant de forma conjunta amb el Taulí. El nou model pretén solucionar la falta de professionals pediàtrics que registra de forma endèmica l'atenció primària.
La responsable del CatSalut, Núria Serra, assegura que el nou model ha vingut per quedar-se i, de fet, s'anirà aplicant a les diferents zones de la ciutat. Per Serra, concentrar un equip de pediatres en un mateix equipament suposa molts avantatges, però el principal és l'atractiu de la plaça pels professionals.
Oferir als nous residents de pediatria que acaben a cada promoció projectes atractius de pediatria primària vinculada molt a l'hospital, on ells puguin fer alhora una subespecialitat. Això són projectes atractius que llavors la gent que va acabant accepta aquestes places. Tenir un pediatre aïllat en un ambulatori no és una plaça atractiva i llavors no tenim com cobrir-les. Per tant, hem d'anar treballant la necessitat que tinguem i la irem fent i desenvolupant a mida, però la tendència és cap a les concentracions, que no tenen per què ser macros.
En aquest sentit, Serra també explica que la distribució de centres d'atenció primària de la ciutat farà necessari aquest canvi de model.
Hem de pensar també que Sabadell té molts CAPs desdoblats, és a dir, vol dir que té físicament dos CAPs en una mateixa àrea bàsica i poder hem de concentrar la pediatria en un únic CAP de l'àrea bàsica. Però això anem de la mà amb l'Ajuntament i, paral·lelament, necessitat Covid més model futur, que és el que estàvem treballant.
Precisament aquesta distribució de CAPs ha portat CatSalut a mantenir tancat el CAP La Serra davant l'impediment de poder fer circuits Covid i no Covid. No obstant això, assegura que es podria estudiar una opció intermitja per atendre alguns aspectes des d'aquestes instal·lacions de Torre Romeu.
Dins del canvi en la manera de funcionar dels CAPs també es contemplen altres aspectes com noves maneres de relacionar-se amb el Taulí.
Els metges de la primària faran arribar les seves consultes als de l'Hospital de Sabadell per evitar una derivació dels pacients i l'espera que això suposa. D'aquesta manera, els dubtes senzilles es podran resoldre sense que el pacient passi pel Taulí. Així mateix, també s'està treballant perquè els malalts passin el mínim possible pels centres d'atenció primària. Núria Prat és directora de primària de l'ICS de l'àrea metropolitana nord.
Un tema que ja està habilitat és el tema de, la videoconsulta, que és que aquesta no actua a nivell de línia telefònica, sinó que actua a nivell de la línia de dades de la història clínica. Per tant, una videoconsulta és una atenció que és més propera al pacient i que es pot utilitzar sense col·lapsar les vies d'entrada. També l'atenció telefònica l'estem augmentant moltíssim i s'està habilitant també per poder-la fer des de dintre de la història clínica.
També s'ha incrementat l'atenció domiciliària i s'està elaborant un protocol d'hospitalització a domicili en els casos de pacients amb patologies cròniques descompensades per evitar saturar el Taulí.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La por de les famílies a portar els fills a l'escola ha estat especialment accentuada en alguns centres d'alta complexitat, com és el cas de l'Escola Tarlatana de Sabadell. Dilluns, dels 150 alumnes matriculats al centre, només hi van assistir un 30%. Mica en mica, la feina de la comunitat educativa amb les famílies ha donat els seus fruits i dimarts i dimecres l'assistència ja va pujar fins pràcticament al 50%. Volem saber com han viscut el retorn a les aules en aquest centre de Can Puigener i conèixer els dubtes que tenen famílies i com estan treballant per lluitar contra l'absentisme escolar. Anna Massip, directora de l'Escola Tarlatana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valoreu aquesta primera setmana de curs escolar?
Doncs
Bueno, podem dir que l'estem valorant bastant positiva. Estàvem amb bastant respecte de què passaria i, bueno, de moment la situació de l'escola està com força controlada i bueno, les famílies estan responent prou bé. Ens preocupa que hi ha famílies que ja han manifestat que no portaran els seus fills a l'escola, però bueno, és la nostra tasca, no? De que vagin de donar més confiança i que cada dia veure si anem incrementant una mica més. De fet, hem anat augmentant una miqueta. Ara portem dos dies que estem com estabilitzats amb uns 70 infants, però vam començar amb uns 40, o sigui que hem anat pujant una miqueta.
Clar, el principal repte que teniu és aquest, el de millorar l'afluència d'alumnes aquesta primera setmana i tot aquest potser principi de curs.
El nostre gran repte és treure la por a les famílies que confiïn i que portin els seus fills a l'escola i a veure si l'assistència va ser continuada.
Clar, veu començar, em sembla, el primer dia amb un 30% del total del centre, que són uns 150 alumnes, no, els que teniu?
Sí, sí, sí.
I ara la resta de dies està al voltant dels 70, és a dir,
al
70 alumnes?
70.
Que és un 50% de l'aforament, diguéssim.
Sí, una miqueta per sota, però sí, estem així, un 50%. I, bueno, parlant molt amb les famílies i intentant treure la por, no? Més que res, donar aquesta tranquil·litat i aquesta confiança i amb la, dintre de les nostres possibilitats i del que podríem dir com a confiança i tranquil·litat, no? Però explicant també, doncs, el dret dels infants a venir a l'escola, la necessitat de socialitzar-se, de que tenen els seus fills, la necessitat de fer una continuïtat amb el seu curs escolar. I, bueno, sí, ens van entenent, ens van escoltant i, bueno, hi ha famílies que venen un dia, no els deixen, però l'endemà tornen a venir a parlar amb nosaltres. Per tant, jo penso que aquest és un indicador de que anirem millorant una miqueta.
Uh-huh. La por és la por que els nens es contagin i portin el virus a casa?
La por no està en el que pot passar dintre l'escola, sinó què passa amb aquests nens que entren a l'escola, on han estat abans d'entrar a l'escola. Tenen clar que l'escola està posant tots els mitjans de seguretat i està intentant, doncs, ser extremista al màxim en totes les mesures i això ho tenen claríssim i ho defensen i ens ho manifesten, però el que tenen por és on han estat aquests nens abans d'entrar a l'escola, no? O quan surten de l'escola, on van, amb qui relacionen, què fan, i això sí que ja és com incontrolable per tothom, no?
Clar, i com aconseguiu convèncer les famílies que l'escola, doncs, no es contagiaran els seus fills?
No podem assegurar 100% que l'escola no es contagiaran els seus fills i això és un missatge que també els diem. O sigui, el que l'escola intenta és tot el que està a les nostres mans fer-ho el millor que podem i el millor que sabem. Ara, assegurar-los el 100% no els hi podem assegurar. Per tant, és el que hem dit des d'un primer dia. Els hi hem de respectar les seves decisions i els hem d'animar i els hi hem d'anar donant confiança perquè vegin que pot passar a l'escola però que pot passar al parc, perquè si no els porten a l'escola, també on els tindran? Els tindran tancats tot el dia a casa. Els nens necessiten sortir, necessiten relacionar-se i els nens han de viure amb respecte, però tampoc els hi podem estar creant aquesta por constant perquè no sabem fins quan durarà aquesta situació. Per tant, és el que els anem dient. O sigui, jo penso que hem d'anar fent molta pluja fina, amb molts missatges d'anar tranquil·litzant-los i bueno, i suposo que si van veient, doncs, que l'escola continua i que les famílies cada dia n'hi ha una miqueta més, doncs entre uns i els altres, doncs aniran venint cada vegada. La meva esperança és que cada dia vinguin famílies noves.
Com us heu trobat els nens i nenes després de tants mesos fora de l'aula?
Amb moltes ganes de tornar, amb moltes ganes de necessitat de convivència igual, bé, com molt tímids, o sigui, nens que eren com molt xerraires, que ens explicaven moltes coses, estan com més apagadots, com que els hi costa més expressar-se, estan més introvertits. Clar, hem de fer un treball molt d'acollida emocional cap a aquests infants, i això ho tenim claríssim. Ha sigut un període molt dur per ells, ha sigut un període que hi ha hagut moltes pèrdues en molts sentits, no? Moltes mancances, se'ls ha privat de moltes coses i, bueno, i ells també necessiten el seu temps per assimilar tota aquesta part que han viscut, no? Vull dir que tot aquest treball emocional i tot aquest acompanyament emocional és aquests dies ens hi hem de dedicar-hi plenament al 100%. Normalment, en la nostra situació normal d'un any escolar, ja són infants que dediquem, que fem molt aquest treball emocional, d'acompanyament emocional, però ara més que mai, vull dir que també els hem de donar el seu espai, el seu temps, i saber que estem aquí i anar-nos apropant a ells amb el que necessitin.
Ara que dius això d'un any normal, el grau d'absentisme en un curs això estàndard, quin és el centre? És molt alt també o no?
Al nostre centre sempre hi ha un percentatge d'absentisme molt elevat. Per tant, és aquest el punt que jo penso que hem d'anar convencent a les famílies, que no hem de donar tota l'excusa a la Covid, no? O sigui, vale, tenim aquesta situació, però normalment ja són absentistes, per tant, no barregem una cosa amb l'altra i no busquem excuses on no n'hi ha. O sigui, sí, vale, preocupa, però ja és una escola que l'absentisme és elevat amb un any de normalitat. Per tant, bueno, sempre hem de treballar l'absentisme escolar. O sigui, no ens quedem només amb un absentisme, sinó que després hi ha un abandonament prematur, no? I un fracàs escolar amb uns resultats molt baixos. Per tant, és sempre la nostra tasca i la nostra lluita, no? Treballar perquè hi hagi la continuïtat del dia a dia a l'escola.
Clar, de moment, però, esteu tots sants a la comunitat educativa?
Sí, de moment estem tots bé, no hi ha hagut res, tant docents com tot el personal que treballa a l'escola, tota la comunitat educativa estem tots bé, vull dir que això també juga a favor nostre.
I tant que sí.
Que així sigui.
I tant que sí. Doncs Anna Massip, directora de l'Escola Tarlatana, moltes gràcies i molta sort per aquest curs.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Encara en matèria educativa, les escoles i instituts de Sabadell segueixen lluitant per a poder garantir la seguretat tant dels seus alumnes com també del professorat o dels familiars. Un dels exemples n'és l'escola Nostra Llar, qui finalment ha aconseguit que durant l'estona d'entrada i sortida dels alumnes al tram del carrer Calderón quedi tallat el trànsit pels vehicles d'ús privat.
Sí, aquesta és només una de les 30, de la trentena, de fet, de gestions que la Regidoria d'Educació ha rebut durant aquesta primera setmana del curs. En el cas del centre Nostra Llar, els docents es van trobar amb que en les hores d'entrada i sortida dels alumnes, aquests no podien mantenir la distància de seguretat entre ells, degut a l'alta densitat de vehicles que circulen per la zona. Finalment, l'Ajuntament i l'escola han arribat a l'acord per tallar el carrer durant 20 minuts al matí i 20 més a la tarda. Anna Segura, membre de l'AFA, afirma que encara tenen algunes altres batalles per lluitar.
Si la parada d'autobús la podem traslladar uns metres més cap a la Ronda Ponent, amb la qual cosa ja no para just davant de l'escola, i per tant, si aquest espai és peatonal, l'autobús no arrenca ni para envoltat de gent, no? Per tant, això encara seria més segur. Retirar uns contenidors que també venen davant de l'escola, afegir més que aparcaments de bicicleta per fomentar doncs, l'ús de la bicicleta. Són mesures, hem demanat també si ens poden, si hi ha que queda aquest tram tallat, si algun pare ho necessita, potser posar alguna plaça de petó i adéu en el carrer Vallès.
Una reclamació és que el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha afirmat que s'estan estudiant. Així mateix, la regidoria també està estudiant dues reclamacions més de dues escoles del centre.
Enrique Sassa s'ha demanat, la trama ha demanat també tall de carrer durant mitja hora per fer pati al carrer, s'està estudiant aquesta possibilitat, necessitant, com que era un tall de carrer per un temps més llarg i, a més, per una utilitat que no era una entrada i una sortida de l'escola, doncs necessitàvem doncs, la petició del Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud del Departament d'Educació ens ha arribat ja i ara estem en el moment aquest d'estudi, de veure com i què s'ha de fer per poder produir el tall d'aquest carrer per fer pati.
El mateix Robles ha afirmat que estan oberts a seguir rebent reclamacions dels centres educatius i de solucionar-los sempre que sigui possible.
11 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Altres notícies del dia. Incendi de contenidors al passeig 2 de maig amb la plaça Les Termes.
El foc s'ha declarat aquesta nit passada a 2:15 en un contenidor de reciclatge metàl·lic per causes desconegudes. En les tasques d'extinció hi ha participat una dotació de bombers. També s'hi han desplaçat dues unitats de la policia municipal.
La plataforma tecnològica Planet, per facilitar la gestió de la sostenibilitat de les organitzacions, obté finançament a través de Via Startup de Banc Sabadell.
En la primera ronda d'inversió de capital ha obtingut 1,7 milions d'euros. Des de la seva creació, al març del 2019, a Planet ha gestionat la sostenibilitat de 50 entitats d'Espanya, Portugal i el Brasil. Amb els nous fons es donarà a conèixer a nous països d'Europa i Llatinoamèrica.
La UAB reconeix 122 ajuntaments catalans per la transparència informativa del seu portal web.
El nombre de consistoris reconeguts és de 15 més que l'any passat, però encara representen només el 12% de tota Catalunya. També augmenta el nombre de consistoris que obtenen un 100% d'indicadors positius, passant dels 32 del 2019 als 36 d'aquest any. Entre aquests hi ha Castellà del Vallès i Terrassa. Les dades confirmen una evolució positiva sostinguda però lenta durant els 7 anys que es fa aquesta avaluació. L'entrega dels guardons tindrà lloc dilluns que ve a les 5 de la tarda a la sala d'actes del rectorat de la UAB.
Un ferit crític en un accident amb patinet a Castellbisbal.
El sinistre ha tingut lloc aquesta nit passada, poc després de les 11, al carrer Sant Margarit. El ferit està traslladat a l'Hospital de Bellvitge.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns. Arribem a tu.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Maleu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir de la ciutat i de la comarca, perquè aquest migdia hi ha hagut al Tribunal Suprem la vista sobre el recurs que el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'inhabilitava durant un any i 3 mesos per exercir de càrrec públic. La defensa de Torra ha al·legat al Suprem que la pancarta era un acte polític i de llibertat d'expressió. Fiscalia i Vox reiteren que el president de la Generalitat havia d'obeir la Junta Electoral Central en període electoral.
El programa El Cafè de la Ràdio ha parlat amb l'analista polític Pau Canaleta, qui no descarta que Torra no acabi sent inhabilitat.
Tot fa preveure que sí, no? Però realment el fet de que finalment el president Torra doncs, hagués retirat la pancarta al cap de pocs dies fa que si no fos pel cas que és i per la persona que és i per la situació segurament doncs no s'inhabilitaria, no? Però tot sembla indicar que sí, veurem. De totes més, jo no descarto que finalment no es produeixi.
La sentència podria trigar 3 setmanes en fer-se pública. Si Torra és inhabilitat, s'apunta cap a l'elecció d'un altre president o la convocatòria d'eleccions. Però Canaleta alerta que el procés ja ha fet girs de guió inesperats anteriorment.
Havent viscut una mica tot el que hem viscut aquests anys, segurament hi ha nous escenaris que ara mateix no es preveuen, com que Quim Torra continuï de presidents, que sembla ser que van a aquesta direcció com president simbòlic, i que no sigui ocupada la figura del president.
El president és l'únic que pot convocar eleccions, però una vegada sigui inhabilitat ja no podrà fer-ho. Per proposar un substitut, cal que el Parlament esculli un nou president. Si no és així, al cap de 54 dies es convoquen automàticament les eleccions. Des de la publicació de la sentència poden arribar a passar 4 mesos. Anteriorment, Torra va donar per finalitzada la legislatura, però llavors va arribar la pandèmia i sobre la taula encara hi ha lideratges pendents de definir. També es manté un govern de coalició que competirà de nou electoralment, però de moment no s'ha trencat.
El president de la Generalitat ja ha sortit d'aquesta vista. De fet, ha comparegut des del Centre Cultural Blanquerna de Madrid, ha criticat aquest judici i ha assegurat que no el doblegaran en la seva ambició d'assolir la independència de Catalunya. 5 minuts i mig per arribar a les 2 de la tarda. Altres notícies destacades. Catalunya ha sumat 970 casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
Són 301 positius més que els reportats fa 24 hores. La xifra de casos en totes les proves és de 149.426. Han mort 29 persones més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 33 i ara són 762. D'aquests, 134 estan a l'UCI, un menys que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa una mica més de 3 punts i és de 150,91, mentre que la velocitat de propagació baixa lleugerament del 0,92 al 0,90.
I la greu situació del coronavirus a Madrid fa plantejar noves restriccions.
Sí, tot que el govern de la comunitat no està aclarint en quines mesures es poden aplicar, alguns mitjans apunten que es podria retallar la mobilitat als barris més afectats, com el de Puente de Vallecas o Usera. Són zones amb 1.200 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que duplica la mitjana de la comunitat i que és 5 vegades més alta que la mitjana espanyola. A Sabadell, per exemple, és de 242. També estudien reobrir l'hospital de campanya d'IFEMA, ja que hi ha risc de col·lapse a les UCI i a la resta de centres de salut.
En canvi, s'aixequen les mesures especials del Segrià.
Així ho ha anunciat el Departament de Salut per 26 municipis de la comarca, arran de la millora de les dades epidemiològiques. Així mateix, avui s'aixecaran les restriccions de Lleida i 6 municipis del Baix Segre. Per tant, tots els municipis del Segrià ja tindran les mateixes normes que la resta del país. En canvi, es mantenen durant 15 dies a 19 municipis de la Noguera, bars i restaurants al 50% de l'aforament, actes culturals també a la meitat i els actes religiosos a un terç.
I la Comissió Europea vol reduir un 55% l'emissió de gasos contaminants en 10 anys.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha fixat les seves prioritats davant el Parlament i s'ha centrat en dos grans objectius per aquesta legislatura: la lluita contra el canvi climàtic i la digitalització. Pel que fa a la crisi climàtica, ha anunciat que vol destinar el 37% dels fons de recuperació per la pandèmia a reduir les emissions. Fins al 2030 s'hauran de rebaixar un 55% en lloc del 40% del que estava fixat fins ara.
El tràmit parlamentari de la llei de l'eutanàsia no havia arribat mai tan lluny com fins ara.
La contraportada.
Després de superar les últimes esmenes, el redactat vol reconèixer el dret a morir de les persones que pateixen una malaltia crònica, greu o invalidant, però que va acompanyada de patiment físic o psíquic intolerable.
Els seus impulsors ho veuen com una qüestió de drets humans reconeguts internacionalment. Maria Benítez, coordinadora del dret a morir dignament a Sabadell i a d'altres municipis propers, diu al programa El Cafè de la Ràdio que l'eutanàsia i les cures paliatives són complementàries. També creu que si s'empenya els que volen morir només cap a l'opció del suïcidi, no se'ls permet fer-ho de manera digna. La petició és que sigui un procés protocolari i realment voluntari. Benítez introdueix el dubte de si ara és així.
Vol dir que la gent que es mor voluntàriament o potser es mor per interessos? Potser perquè no se li donen els tractaments adequats, perquè no és viable econòmicament, potser perquè no és rentable, perquè una persona gran per què se li ha de fer tractaments, o potser perquè se li fan masses tractaments perquè hi ha inconvenients econòmics de conxorxa potser amb les farmacèutiques, perquè sí que s'han de fer servir una sèrie de medicaments i a la població se li dona el que potser no demana. Aviam, hauríem de parlar de moltes més coses al marge de l'eutanàsia per valorar si la voluntarietat de morir es respecta.
Les conseqüències legals pels qui ajuden a morir poden arribar a ser acusacions penals. En el projecte de llei es preveu que cada comunitat autònoma decideixi com s'estableix el comitè que pren les decisions. En el cas holandès, el que més s'estudia com a referent, el metge que acredita la petició, no pot ser el mateix que la practiqui. La llei no s'aprovarà abans de l'any que ve. Ara el món sanitari aplica totes les mesures al seu abast per mantenir la vida, per contrarrestar-ho i el testament vital.
podem dir tot el que volem que no ens facin i que sí que volem que ens facin. El que passa és que aquest document s'ha centrat molt en que vull que no em facin pel fet de que sanitàriament moltes vegades es fa excessivament, s'allarga innecessàriament la vida i és qüestionable aquest final. I per això el document generalment diu que vull que no em facin. Però en el document jo puc dir tot el que vull que em facin pel final de la meva vida vital, és a dir, quan jo estic viva però jo ja no puc parlar i vull que se'm tingui en compte tot això que dic en aquest document.
El testament vital actual és una demanda que va en augment.
Marxem. Tota aquesta informació la teniu ampliada a radiosabadell.fm. Us deixem amb els esports de l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.